La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Set minuts i mig que passen de les 5 de la tarda, ni Millennial ni Boomer. Ni Centennial. Ell és camarada. Camarada Espluga.
Què tal?
Com estàs?
Bé. Això ja s'ha... Aquesta etiqueta ja no me'n lliuraré, eh?
No.
Bueno, mira, l'accepto amb...
Baixixo.
L'accepto de manera estoica, va.
Els anals ja han acabat, eh?
Els anals han acabat.
Content, senyor Grinch?
M'agradaria dir que sí. Però...
Però mai...
Avui, mira, avui... Ja sabeu que jo no sóc de Barcelona, no?
Vull, espera't, eh? Espera't un segon.
Avui no hi ha ni un núvol. No hi ha ni un núvol, però carda un vent...
Sí, això
que,
sí.
Que una mica més hi surto volant, venint.
És veritat.
Anava a comentar, feia molt més... Sí, bueno, però fa solet. Entre tot, no està mal.
Has començat exàmens o no?
Sí.
Sí?
Sí.
Bé, això?
Bueno, crec que el to de la meva resposta...
Ara sí que estic fent de boomer, eh?
Sí, exacte.
Bé, això dels exàmens?
Pues fatal, la veritat és que fatal. Però bueno, no hi pensem, que si no em deprimeixo.
Va. Més.
Més encara, sí, exacte.
Privacitat.
Sí, ostres, quin tema, eh? És un tema ja com... És un tema que està a mig camí entre ser com un tema horriblement sobat i com, vinga, el comentari de cunyau de no es controlen...
És un tema neoliberal o no?
Mira, tu, bueno, qualsevol tema ho pot ser, no?, en realitat. Però diguem que el tema de la privacitat és un tema realment bastant important, o sigui, és un tema que sempre oscil·la entre... A mi almenys em passa, no?, quan penso en ell de... És realment completament indiferent, però realment, si tu poses a pensar, és un tema molt, molt, molt important, perquè el típic de la informació és poder, bla, 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 però és real, no? I volia parlar d'una cosa que el tema de la paradoxa de la privacitat em serveix per parlar d'un tema que crec que és molt interessant, que és bàsicament, o sigui, faré com... L'altre programa ho vaig dir, però per qui no ho escoltés, faré ràpidament l'explicació de la paradoxa de la privacitat, que ve a ser algo així com que si tu durant el dia, no?, qualsevol dels oients o nosaltres mateixos anéssim un dia normal de 24 hores, tinguéssim darrere una persona amb una llibreta apuntant tots els moviments que fem... amb qui hem estat, quines converses hem tingut, quina atenció hem posat a aquestes converses, quins escaparates hem mirat, quines rutes hem agafat...
Que xungo, eh?
Quant temps... I, clar, si tu tinguessis una persona darrere, sentiries una constant sensació de paranoia. Uh-huh. O sigui, estaries incòmode, no? Però, clar, el heavy és que avui en dia, si tu et sents d'aquesta manera, ets un malalt, ets una persona amb una patologia, no? Tens una paranoia persecutòria o el que sigui.
Sí?
Quan realment... Sí, que això passa moltes vegades, eh? Quan un... Hi ha certs aspectes de la realitat que no és capaç... de passar pel filtre de la hipocresia, que és la ideologia. És a dir, si la ideologia no és capaç de subsanar certes contradiccions, com aquesta, per exemple, entres en un estat de patologia mental, diguéssim.
Espera. La ideologia és hipòcrita?
La ideologia, diguéssim... La ideologia, i que se mantingui bé, vull deixar... Quan parlo d'ideologia, no parlo de ser de dretes o d'esquerres.
Vale.
O sigui, la ideologia és algo molt més arrelat i molt més profund que això. La ideologia és la manera que un té d'estar al món. És a dir, com un es desenvolupa al món, totes aquelles creences que dona per fet, allò és la ideologia, podríem dir, no? Que s'articulen, evidentment, a través de les visions polítiques i els mitjans de producció. Uh-huh. Però l'interessant de tot això és veure com la ideologia té la qualitat de ser capaç de subsanar totes les... O sigui, de permetre les contradiccions. És a dir, una cosa que a priori no hauria d'encaixar, com el fet de jo estar constantment observat, però no sentir-me observat, uh-huh. és una cosa que la ideologia em permet com sobrellevar-la, per dir-ho d'alguna manera, no? És una mica estrany, i sobretot perquè té a veure amb el desig, amb altres coses que ara entraré. Però això, tot això és interessant perquè, clar, és evident que això és un problema molt greu, perquè la nostra privacitat és la nostra informació i, per tant, és la manera des de la qual se'ns controla.
Uh-huh.
I això em permet parlar d'una cosa molt interessant, que l'altre dia apareixia una mica el tema de la repressió, amb el tema de les presons i tal, apareixia una mica per allà, però és molt important veure com el control es desenvolupa en el món contemporani, no? És a dir, una de les maneres... clàssiques, per això sempre de mirar, tothom sempre està molt preocupat per la distopia, no? Per una distopia a lo 1984, no?
Sí.
Acostuma a ser la gran preocupació, no?
Llibre que li agrada molt al senyor Feijó.
Al senyor Feijó li agrada molt el 1984, és su rollo, eh?
Es va equivocar.
Es va equivocar.
Ho saps, això?
No.
El libro que se escribió por allí al 1984.
Parlant de George Orwell, uau. Wow. Sí. Bueno, res a dir, no? La veritat, en su línia, podríem dir, en su línia. Doncs bé, Moltes vegades, aquestes distopies clàssiques, no? Un món de feliç, 1984, Fahrenheit 451, que són distopies on hi ha alguna cosa així com un estat o una gran corporació, no? Que ho controla tot de manera com autoritària, no? I de manera, sobretot, a través de la restricció i el control, no? O sigui, com la gran paranoia de 1984 és com aquest panòptic de tota l'estona està sent observat.
El ojo que todo lo ve.
El ojo que todo lo ve. Però tu vius tenint la sensació que hi ha un ojo que todo lo ve, no? I llavors, d'alguna manera, tu et controles i actues com si algú... algú mirant-te. Clar, el curiós d'avui en dia és que, de fet, hi ha un ojo que todo lo ve, però tu, per una banda, no sents que hi ha un ojo que todo lo ve, i per l'altra vols que et vegi. I aquí és on està lo fotut.
Saps què em porta una mica això? Ja saps que jo et fico en jardins,
sí,
que després, tu torna ja després al discurs del que estàvem parlant, però això em recorda una mica, jo quan era jove i tenia ideologies. Li deia molt a la meva mare, vosaltres sabíeu contra què lluitàveu, nosaltres no ho tenim tan clar.
Exacte.
Perquè és algo eteri.
Exacte, exacte. I això ens porta... Exacte, va molt per aquí, vull dir. Al final, d'alguna manera... En les estructures de dominació clàssiques, no? Diguéssim, com el feixisme, la clàssica, hi ha un caudillo o hi ha una gran figura i és una estructura molt clara, molt piramidal, i hi ha un culte a la personalitat, no? Això passa amb les dictadures, acostuma a haver-hi un culte a la personalitat, no? I amb aquest culte a la personalitat hi ha un enemic molt clar, no? Que això passa també amb el tema del treball, no? En el moment on... Per què és tan complicat, no, el moviment obrer, entre moltes coses avui en dia, però perquè el moviment obrer està molt dinamitat? Doncs perquè no hi ha una concentració de persones a una fàbrica. És a dir, quan hi ha una fàbrica, tu necessàriament hi ha un intercanvi de persones, on unes 150 persones, i es poden generar unes vagues de manera molt més orgànica. Però en el moment on s'atomitza i es desterritorialitza els espais, i cadascú és un petit subjecte autoexplotat en la seva habitació, es fa molt més complexa generar comunitat i entendre qui és l'enemic. Perquè, clar, si tu ets un autònom, o ets un freelance, no, que sona millor, però diguéssim que ets un freelance, no? I treballes per no sé quanta gent.
Freelance que sona autònom amb algú més de pasta.
Exacte, però que no és veritat.
Però que tampoc.
Exacte. Però, clar, un freelance que s'autoexplota, contra qui sindicalitza? Contra ell mateix. Clar, vull dir... I aquí ve algo molt xungo, que és la satisfacció d'autoexplotar-se, que va acompanyat d'un sentiment de llibertat, quan realment és tot el contrari. Bé, doncs tot això són exemples molt paradigmàtics d'aquest canvi de paradigma, la redundància aquí, que és molt evident, no? On, d'alguna manera... Lo interessant és com aquesta repressió, això és una cosa que Slavoj Žižek, un filòsof molt conegut i el que sona molt al nas, quan parla, sempre parla d'un exemple que és el canvi de la repressió clàssica, no? Del disciplinament clàssic, que seria en aquest cas, doncs, per exemple, tu has d'anar a veure la teva àvia, no? I et diuen, has d'anar a veure la teva àvia quan ets un nen. I ja està, vull dir, és una obligació, és un imperatiu. Pam, has d'anar a veure la teva àvia. T'agrada o no, agafes i vas. Però avui en dia, amb aquest rotllo de la pedagogia liberal i totes aquestes coses que ja sabeu que no són del meu agrado, no? O de la pedagogia tal, o emocional i tot això, és com... Se li fa entendre al nen que li hauria de desitjar anar a veure la seva àvia, el qual és molt més xungo. Perquè va acompanyat d'un sentiment de culpa, si no és aquest desig.
Sí, senyor.
Clar, tu creus que un nen l'hem de fer responsable del que desitja? Mare de Déu. Llavors, clar, acaba sent, d'alguna manera, tu, quan el teu pare, diguéssim, la figura clàssica d'autoritat, t'està obligant, t'està dient, has d'anar a veure la teva àvia, tu et pots revoltar contra el teu propi pare, i la figura d'autoritat és clara, i t'hi pots enfrontar, i pots desestabilitzar els rols de poder. Però, quan el control passa pel desig, clar... Es torna tot molt obtús, perquè no tens a ningú amb un garrot.
És la culpabilitat, és el que deies, la culpabilitat sobre tu mateix, què em passa amb mi que jo no ho estic desitjant.
Exacte. I per què ho hauria de desitjar, no? I llavors, com totes aquestes eines de control contemporànies, i per això la privacitat aquí és fonamental, perquè en el moment on tu t'autoexposes, perquè, clar, aquí lo heavy és que tu vols ser vist. No? I això està claríssim a les xarxes socials, perquè tu tens el desig de ser vist perquè vols ser reconegut com un individu, com volem ser tots. Però llavors, clar, en aquesta obligació de voler ser vist, s'agafa tota la informació, perquè, clar, vull dir, les intel·ligències artificials, no?, que s'entrenen amb database, amb fons de dades, de fotos d'internet, clar, aquestes fotos les penja la gent. O sigui, no és que les estiguin robant de... No, no, les, Jo penjo les fotos,
no,
per
tu
tant...
Tu signes un contracte a l'hora d'aquell acceptar que ni et llegeixes...
I tu estàs penjant aquelles fotos.
Correcte.
No? I llavors, que no estic culpant a la gent, jo també ho faig, o sigui, no és culpa nostra, però...
Però entrem al joc.
Però entrem al joc. I llavors entrem en aquest joc del desig, no? On d'alguna manera llavors ja el control, és el que dèiem abans, no és una... No és un mur que pots d'arribar. Perquè el mur, per molt gran que sigui, el veus. I dius, vale, aquí tenim un mur, família. Anem a ajuntar-nos i m'ha d'arribar aquest mur. Però, en canvi, al moment on els murs no tenen materialitat i, a més, el control i opera a través del desig, clar, lo xungo del desig és que no saps de qui és aquell desig. No saps qui és el subjecte desitjant. És a dir, qui està desitjant les coses que desitges, no? Tu penses que ets tu. Llavors aquí entra a un joc i per això també... Això ja és una mica triple, però les dissociacions, que és una cosa molt contemporània, com tothom dissocia de la seva pròpia persona i hi ha problemes greus d'identitat. Clar, doncs té molt a veure amb això, no? I precisament, l'interessant, i aquí la cultura té un rol molt important, i per això també és molt important qui parla la cultura, qui té l'altaveu, perquè... fa poc sortia un gràfic molt interessant que deia com que cada cop menys... Bueno, que a Anglaterra, no?, tan sols el 12% de la gent que ocupava posicions a llocs artístics eren de classe baixa. Un 12%, no? Crec que és... I llavors l'estadística intentava demostrar... L'estudi al principi volia demostrar com cada cop hi havia més gent, però el que demostrava és que mai hi havia hagut gent, no? Una cosa bastant més òbvia, no? Però això és molt interessant, perquè aquí és on apela la subjectivitat i el desig. I una cosa que es diu des del decolonialisme, per exemple... Molt típica, però que és superinteressant, és que lo fort del subjecte colonitzat és que desitja com si fos el colono. O sigui, desitja des de la cultura i des de la moral del colonitzador, i llavors no tenen la seva pròpia identitat com a colonitzat. Això és molt fort, clar. La persona de classe baixa desitja com si pertanyés a la classe alta perquè tota la indústria cultural i tota la subjectivitat no és seva.
Jo estaves parlant, Leo, i ja m'estava apuntant preguntes, eh? Sembla que ara acabem el tema, però no, eh? Com es trenquen els murs invisibles?
Clar, aquí és el gran repte, no? Vull dir, i això és una de les... Un llibre bastant recomanat sobre el tema, que segurament ja el teniu... Un llibre que està subadíssim, que és Realismo Capitalista, no hi ha alternativa, de Mark Fisher, on planteja totes aquestes problemàtiques de l'imaginari, no? Uh-huh. I una frase conegudíssima de Frederick Jameson, que és com, una mica com el seu mestre, és com... És més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme, no? I té molt a veure amb això dels murs invisibles, no? És... Llavors... Hi ha moltes tesis de com superar això. És un tema de debat molt contemporani a nivell de la filosofia política i de tots els moviments que pretenen ser emancipadors. Clar, és molt complexa, perquè jo sóc partidari, jo personalment, de que és un problema d'imaginari, també. Del primer pas és la possibilitat... Hem d'esforçar-nos per imaginar possibilitats altres, no? Mm. És a dir, i això és com... Es pot donar en molts camps, no? El primer, sobretot, aquests murs invisibles que són tan opressors, no? Intentar crear espais on no operin aquestes dinàmiques. Que això sempre és una utopia, no? Però petites microutopies, no sé com explicar-ho. O sigui...
M'estàs recordant com que era una data i no me'n recordaré, a l'acampada de Plaça Catalunya. Uh-huh. El discurs de...
15M.
El 15M.
El 15M. Clar, però el problema del 15M, no entraré aquí perquè jo no pertanyo a la gent millennial, per tant, no és cosa meva tirar fer una crítica al 15M, no, perquè...
Quants anys tenies, el 15M, tu?
Jo tenia el 15M, recordo que estava a Santiago de Compostela, que vaig semblar els indignats, doncs jo devia tindre 9 anys o una cosa.
9 anys, eh?
Jo crec que sí.
Molt bé, tira'm més cap a baix l'autoestima.
O 10, o una cosa així, sí. Perfecte. 11, no sé, entre els 9 i els 12 anys jo crec que tenia el 15M.
Perfecte.
Que clar, que ja s'han fet moltes crítiques al 15M dels propis 15Meros, no? Però, clar, quin és el problema del 15M? O sigui, el 15M és
que ha entrat al sistema, no?
És la cosa més classe mitjanista que he vist mai a la vida, vull dir. És un moviment classe mitjanista. No, perquè quina és la reivindicació del 15M? Nosaltres se'ns ha promès una estabilitat de classe mitja, és a dir, si jo estudio... O sigui, la gran d'esto del 15M és... ¿Cómo puede ser que yo, con dos màsters, trabaje de camarero? Tu el que vols és ser un privilegiat com el teu pare. I tindre una casa, un cotxe propi... és veritat. I llavors, el 15M neix com a... Quan el somni de la classe mitja no és possible, perquè, sorpresa, amb el capitalisme tardí tot tendeix a l'extrem, no és possible. O sigui, s'estan queixant d'un privilegi que ja no tenen. No?
Sí, clar, sí.
És el gran problema, però... No.
Ara hem d'entendre com a privilegi, per exemple, sanitat gratuïta i universal?
No. Però Però realment el problema és un moment, té aquest punt classista. Una de les principals queixes és això, de si jo tinc estudis, com pot ser que treballi com una persona que no té estudis?
Sí, sí, jo soc d'aquesta generació, jo.
Exacte, saps què vull dir? Però vaja, per on anava amb això? Per on anava la pregunta amb el tema del 15M?
No me'n recordo, ja.
No te'n recordes. Bé, doncs el 15M, amb tot el dia d'assembleari, amb el tema assembleari, era
això,
un intent. Amb el tema assembleari és un intent de fer
correcte.
Això. De pretendre una mica d'horitzontalitat. I el tema, sobretot, les coses del 15M, que ja no es parlen tant, però jo què sé, el tema de les associacions de veïns, els petits barris...
Anaven a buscar alternatives.
Exacte.
No?
Espais on no operin totes aquestes dinàmiques. Per això mateix, jo, en aquest sentit, crec que sí que és molt important la creació d'espais socials i polítics fora de les institucions. Em sembla fonamental.
Abans has nomenat un autor, que era...
Mark Fisher, o Frederick Jameson, Slash of Zizek.
Hesse? L'has anomenat, no?
Hesse, sí. No, amb el Mundo Feliz, Huxley.
Ah, vale. No, jo em referia a Hesse.
Vale, Hermann Hesse, sí.
És el d'Aixequeu-vos, no?
No, el d'Indigneu-vos.
El d'Indigneu-vos.
Jo aquest tio... No el tolero, eh?
No?
No el tolero, eh?
Per què?
Bueno.
Per què no?
Mira, aquest llibre, el del llibre d'Indigneu-vos, que és un pamflet més que un llibre, està arribant en propietat, és una d'aquestes figures ja gairebé mòmies, no? Pròpies de... Són viejas glòries d'aquesta esquerra tíbia que ens ha portat on estem.
Canvien els ulls, eh? Quan vas a matar,
sí,
se't canvien els ulls.
Però és veritat, o sigui, nosaltres, l'esquerra està on està, en part per aquesta gent. Perquè... que sí, la ONU, no? I de les batallites. I al final tot això d'indigneu-vos i tal, és com, al final, tota aquesta gent, no? que són en aquesta... No sé com dir-ho, però... No sé si són innocents o menteixen. No em passa moltes vegades. Jo quan veig els parlamentaris a la Unió Europea, penso, són molt innocents? O sigui, s'ho creuen de veritat?
Ingenuïtat o mentida.
Exacte, perquè no veig altra alternativa, no? I amb aquestes figures que cauen en aquestes com les grans burocràcies i aquests grans aparatos d'estat, jo penso, ostres, de veritat algú que estigui allà es pensa que pot fer alguna cosa per ajudar? M'ho plantejo de veritat, o sigui, no ho dic amb suèrdia, eh? Ho dic des d'un plantejament real de... No ho sé.
I torno a la privacitat, que és el tema del qual parlàvem avui. Com hem d'aconseguir gaudir d'aquesta privacitat sense sentir-nos controlats des de... Ara em caurà, el de... Ets liberal. Des de la pròpia llibertat de l'individu,
vale. No,
o des de la llibertat col·lectiva?
Clar, mira, m'ha anat magnífic això. Clar, tu tens la sort de que sento molt rebuig per tota la parafernalla liberal, però tampoc em sento molt a prop d'aquestes visions com extremadament col·lectivistes. Llavors, bé, crec que has notat la clau, no? O sigui, com poder gaudir de la intimitat, d'aquesta privacitat? Doncs mira, la primera microresposta que et donaré és com... Crec que hi ha una paraula aquí que ens ha de... Que crec que és important reivindicar, que és la paraula intimitat. Crec que és un terme a reivindicar. I crec que té un paper molt important en el món contemporani. La intimitat crec que pot ser molt emancipadora i inclús revolucionària. I després, amb el tema de com fer-ho des de la llibertat col·lectiva o la llibertat individual. Bé, doncs jo sempre que es parla d'aquesta falsa dicotomia, és a dir, la llibertat individual no és llibertat, sinó que és el privilegi de l'opressió, no? Opressió, perdó. De l'opressor, o de l'opressor, depèn de com es miri, perquè jo aquí estic amb Bakunin, és a dir, la llibertat col·lectiva és indissociable, o sigui, la llibertat individual és indissociable de la llibertat col·lectiva. Per què? Perquè la llibertat és una cosa, que aquí és on cauen per mi en error molts liberals, la llibertat no és una cosa genuïna, o sigui, no, la llibertat no és un bé natural, no? La llibertat és una conquesta històrica, o sigui, la llibertat és una cosa que es desenvolupa històricament al llarg de la història. I la llibertat, que això és una cosa molt hegeliana, però es donen el reconeixement. És a dir, si jo no et reconec a tu com a subjecte lliure, tu no seràs lliure. És a dir, i si tu no em reconeixes a mi com a subjecte lliure, jo no seré lliure. Vull dir, la llibertat és... Els seres humans són lliures quan ens reconeixem en una comunitat de lliures. Si no ens reconeixem...
Estàs dient que la meva pròpia llibertat depèn de... En aquest cas, de tu, eh? Podria afegir un col·lectiu. Però com que estem parlant tu i jo en aquest estudi, la meva llibertat individual depèn de tu? De la teva opinió?
No de la meva opinió, sinó Clar, això és que és un tema molt més complex del que sembla, el tema de la llibertat, no? Però, no sé com dir-ho, però la relació entre l'individu i el col·lectiu és problemàtica en aquest sentit, o més aviat s'articula de manera molt múltiple, no? Mm-hmm. Llavors podríem dir que no és que la teva llibertat depengui de la meva, perquè al final depèn de quina definició de llibertat, clar. Si entenem llibertat com a possibilitat de fer o no poder fer alguna cosa, per mi és com la definició més bàsica que hi ha, no? Aquesta és la llibertat bàsica. Però la llibertat només té sentit des d'un punt de vista col·lectiu. És a dir, hi ha d'haver-hi un col·lectiu que et permeti ser lliure. Uh-huh. No? I llavors, en la relació amb aquest propi col·lectiu, es desenvolupa una llibertat. No? I llavors, amb el tema de la privacitat i com disfrutar dels espais... Clar, o sigui, vull fer un petit apunt, eh? Quan estem parlant de llibertat col·lectiva i llibertat individual, no vol dir que tu hagis d'anar fent una sardana pel carrer perquè sigui un col·lectiu. O sigui, tu pots estar... O sigui, tu gaudeixes de la llibertat col·lectiva estant a casa teva. Perquè vius a una comunitat on la gent no t'està entrant a casa teva a treure les teves coses, per exemple. Més que res, per dir alguna cosa, no? Uh-huh. Vull dir... Que una, la llibertat col·lectiva, al final, és com una agrupació de valors...
Queda com el molt defensor de la propietat privada, això,
eh? No, perquè és, és propietat personal, no privada. És una diferenciació que hi ha...
Val.
Que molts crítics...
Ui, el jardí.
Molta gent que critica això... Clar, evidentment, jo estic en contra de la propietat privada, no? Però sembla que molta gent...
No ho dubtava, tampoc, eh?
La gent sempre diu, ja, però llavors, què? A casa teva, què? Et robo el llit. Diu, això és propietat personal. O sigui, per favor, o sigui, no fem aquí una... No juguem això, que juga brut. És jugar brut.
Saps que el liberalisme sempre juga brut. Leo, què? Anem al tuit?
Parlant de liberals. Va, hi ha uns que venen, eh? Mira, me'ls he d'estimar, però... Ei, una cosa que vull dir... Vull dir
miro,
clar,
jo el miro només.
Vull fer un petit apunt.
Tira.
No és que tingui un problema amb lo liberal a priori, eh? Vull dir, de fet...
Jo et punxo, ja. Juguem això.
De fet, la tradició hispànica liberal és molt potent. O sigui, la Constitució de Cádiz de 1812... O sigui, hi ha tota una tradició liberal humanista, la pròpia Maria Zambrano, on hi ha com un socialisme liberal que no... Que,
jo soc dels que crec que a Espanya com a país, com a estat, no en té res de liberal.
No, perquè Espanya no té una Constitució liberal, té una Constitució... Bueno, és igual, però... La idea de nació espanyola es basa en la religió i no en la política, que això és altre tema, però bueno, aquest ja és un altre xavi.
Tot, amigos. Anem al tuit del Leo. Abans de llegir el tuit, jo vull aprofitar que avui tenim Leo Espluga, per si vol... Envia un missatge als seus seguidors de les xarxes. Leo, tens TDAH?
No, per molt que m'ho pregunti la gent, pels comentaris. Bueno, no ho sé, poder sí, perquè avui en dia, clar, com diagnostiquen de tot...
Començaves amb TDAH, acabaves parlant de drogues, tampoc, eh?
Sí? Ah, clar. És la línia.
I què et diuen de tot, la xarxa?
De tot. Jo diré una cosa.
Que xerres i et mous.
Jo diré una cosa. Tothom té raó i tothom s'equivoca alhora. Que cadascú agafi el que vulgui.
Pienso, luego Espluga. Leo Espluga, que tuitejava l'altre dia... Això. Que hi hagin certes cançons de Manel a la playlist de les menys escoltades em porta a pensar que no tenim cap mena d'esperança i futur com a país.
Potser és el tuit més català que he posat a la meva vida, eh?
Indignació absolutíssima.
Indignació absoluta. Intolerable. Tu has entrat a aquella playlist? Has vist el que hi ha allà? Que algú m'expliqui què fa Bola de Cristall en aquella playlist. O sigui, bueno, és que ens mereixem la destrucció com a país. O sigui, és intolerable, això. Vindran els anys i amb els anys la calma que pintaran els ulls una mirada suau.
Aquesta m'ha fet molta gràcia per dues coses. T'agrada aquesta o no?
Ostres, sí, però vols que acabem tots plorant, eh?
No, ho dic perquè criticarem les noves modes de pentinats. Va molt amb tu, això.
Sí, sobretot perquè vaig rapat, no? Que llavors, clar, molt pentinat, aquí no hi ha massa crítica.
Molt graciós. Molt graciós. Sí, com sigui, esperarem que quan siguem vells ens segueixin cantant cançons iguals.
Estaria bé.
Sí, eh?
Jo ho espero, allà si tenim món.
Sí. Vam dir un dia que el tema de la música i la filosofia donava per molt.
Donava per molt.
Què?
No sé jo si la setmana que ve sóc capaç, eh?
No?
No ho sé jo,
No, calla, que estàs d'exàmens.
Estic d'exàmens.
Podem fer alguna cosa d'estudi i filosofia?
Estudi?
Estudiar.
Algo puc fer. Alguna cosa interessant.
O d'avaluació.
De l'avaluació no, però... Sí.
Alguna cosa així?
Se m'ocueixen coses interessants.
Sí?
Sí, i tant.
Va, doncs la setmana que ve, Leo Espluga, amb tot aprovat, que vindrà Caravana a parlar-nos d'estudi i filosofia. Disculpeu que estic sense veu avui. Leo Espluga, com sempre, un plaer. Bé, camarada, que vagi molt bé.
Ràdio Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa el trobes a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, 45 minuts per conèixer una església viva oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre litúrgia, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. També amb l'última hora sobre el Papa Francesc. T'esperem cada dia a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Directora d'escena, divulgadora musical, Maria Borenkova, què tal? Bona tarda, no?
Molt bé, bona tarda.
Un
molt
dilluns
contenta de
més,
sí.
Contentíssims que hagis tornat.
A tope. A
Nadal
tope.
Bé, eh?
Sí, home, ja ho vam dir.
S'ha acabat, això.
No, ja està, ara ja estem
ara
en una altra història.
Prou.
Ja n'hi ha prou.
Comencem
ara ja...
una altra història?
Sí, perquè a més he començat ja diferent. Sí? Perquè sabeu que sempre... Ai, el superhitazo, Maria, que he conocido... Pues avui, a la porra. Per què? Perquè he triat una que m'agrada a mi i prou. I ja està. Que és famosa? Sí, però l'he triat perquè m'agrada a mi. Que em sembla un bon argument, què et sembla?
Bé, ara em diràs el títol i et diré... Famós, això? I després em posaràs una cançó i et diré... Ai, sí.
Potser ja veurem, a veure què passa.
És un clàssic.
A veure què passa. Per mi és un clàssic, per la resta ja veurem. Però vinga, va. És una de les meves operetes preferides. Per què? Doncs perquè portem molts dies ja que si dramones colossales, sí, compositors sumits en depressions i misèries vitals vàries...
Correcte.
I com que avui és la vuelta al cole, motiu de greu depressió per molts infants i celebració per molts pares...
També.
Doncs us he portat una peça divertida i bonica d'un compositor feliç. Es diu Die Lustig Witwe. Com portes l'alemany?
No, perfecte. No.
Perfecte? I sí. Això què creus que vol dir?
Agafarem un taxi.
Senyores i senyors, avui us portem La viuda alegre. Thank you.
No és com t'ho deia, això.
Què et
que
sona?
Que per la viuda alegre no...
No,
no,
però ara l'escoltes ja i aquest vals tan romàntic... Ai, és que és amor!
Saps què passa? Que jo amb la música clàssica associo molt a pel·lícules.
Amigo!
I mira...
I a quina pel·lícula surt, això?
No, no, això en concret cap, però m'ha recordat
sí.
a pel·lícula.
Sí, bien, bien, sí. Bon. Vinga, va. Per què us he portat aquesta opereta? Doncs perquè per mi és molt especial. Amb ella vaig fer per primera vegada a la vida d'assistent de direcció amb Enric Buixadera i va ser tota una experiència. També va ser la primera opereta que vaig dirigir jo mateixa. Ep. Sí. I com us podeu imaginar, amb un pressupost més aviat discretet, per no dir nul...
No d'aquells del Liceu, diguem-ne.
No, 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 precisament, com vestidors de mi casa, ¿vale? O sigui, vaig haver de fer les mil peripècies per treure-la endavant. Què passa? Que m'ha acompanyat durant molts anys i l'he representat en llocs molt diversos i amb equips molt diversos, i t'he de dir que és com si portés adscrita una estranya maledicció. Per què? Perquè produint-la ens ha passat de tot, Joan, però de tot és de tot. Ens hem quedat sense llum. El coreògraf es va posar malalt i no va acabar la feina. Els cantants s'han quedat sense veu. Ens han faltat assajos per falta de pressupost. I fins i tot he hagut jo, Maria, aquí, jo misma, sí. m'he hagut d'infiltrar el cor, però no el cor. Em vaig haver d'infiltrar el cor d'homes amb un smoking de nen petit i un bigotillo pintao.
Sí, en sèrio?
T'ho juro, t'ho prometo. Esto ha pasado. Esto ha pasado y salió por la tele y todo.
Ara m'estaves dient, els cantants es van quedar sense veu i jo pensava, no m'ho puc creure.
Sí, fixa't.
Avui no m'ho puc creure.
Has vist com todo encaja, com todo fluye.
Veus?
Bueno, el cas és que no sé per què, al final... sempre ha sortit bé.
Veus?
És com aquell miracle de Shakespeare in Love que deien al final saldrà bien, però com? No ho sé, és un miracle. Doncs, per mi, la viuda alegre és sempre aquest miracle, i per això li tinc un carinyo molt especial, perquè m'ha donat moments molt bonics, i amb la seva música he rigut, he plorat, m'he emocionat, quasi em quedo calva preparant-la, tot s'ha de dir. Però una cosa us dic, sempre... gràcies, una, al geni de Lear. Dues, a la cookie història que ens explica que és una cucada. I una màgia especial que no sabria descriure, tothom ha sortit sempre extra content, tant de veure-la com de participar-hi. Com? No lo sé, és un milagro.
És preciosa, això. Eh?
És tan bonica.
És molt maco.
És tan maco. Dius, esto es una opereta, però si és d'una delicadeza... És que m'encanta. M'encanta, m'encanta. Si no, no la coneixeu, l'heu de veure.
Ara et faré un petit peron per preguntar-te allò de molt neòfit. Que m'estàs parlant tota l'estona d'opereta.
Sí.
És diferent una òpera que una opereta?
Sí.
Què es diferencia?
Ho és. Bueno, perquè una opereta, bàsicament, la temàtica és còmica.
Sempre?
Sempre. Una opereta, sempre la temàtica serà còmica. ¿Vale? I en moltes d'elles, que ja ho aniré explicant més endavant, hi ha parts teatralitzades. O sigui, l'opereta és la precursora del musical.
Val.
¿Vale?
Oh,
perquè ens fem una mica la idea.
Val.
I, bueno, està l'òpera bufa, que són com molt més grans, i les operetes són més petites, més lleugeres. M'explico millor?
Va, sí, perfecte.
Doncs vinga, va, som-hi. Com ja podeu sentir, l'obra és en alemany, perquè el seu compositor Franz Lehár és de l'antic imperi austro-hongarès, i per aquells que no estiguin ubicats, bàsicament estem parlant d'Eslovàquia, ¿vale? No ens flipessin ara amb els imperis. Tot i que el senyor es va formar i va compondre, sobretot, a Àustria i República Txeca. Mira, aquesta peça s'ha traduït a tots els idiomes que et puguis imaginar. Jo mateixa ja l'he dirigida en castellà, en italià i en català. I mira, molta gent em pregunta, què n'opines de les traduccions de les obres, Maria? Doncs us ho dic clarament. Tot el que serveixi per apropar, desmitificar i fer que l'art sigui més entenedor, per mi és un sí rotund. Sempre. I aquells que diguin, ai, no sé, és que si no és original, és que no és igual. Doncs jo els dic, mira, si tenim els pebrots de traduir Shakespeare, de què estem parlant? Por Dios! Què, acaso estamos hablando en latín a día de hoy? No? Doncs a la porra. Aquesta és la meva opinió.
Em sembla perfecta.
Sí? Doncs pues així opino. Bé, i doncs, com s'ha traduït l'obra en tants idiomes, per tot el món, la cosa és que només en castellà hi ha 4 versions oficials, imagina't. Wow. I jo mateixa he adaptat com a mi m'ha salido del... O sigui, imagina't. Per què us dic això? Perquè els noms dels personatges van variant i adaptant-se. I jo he triat els que a mi, bàsicament, m'han donat la gana. D'acord? Així que ningú s'ofengui i som-hi.
Ara, com a no entès en el món de l'òpera, tot i que m'agradi, ja sé que em corregiràs absolutament, eh?
Oh, potser no,
però
eh?
Quan em deies la diferència entre una opereta i una òpera, en aquesta peça ho noto més.
Ahà.
La opereta zarzalueja una mica?
Depèn, és que la zarzuela també pot ser una opereta si la temàtica és còmica.
Val.
M'explico?
Val.
Clar, al final la zarzuela no deixa de ser òpera en castellà.
Uh-huh.
I dins de l'òpera tenim pues, els grans dramons i les comèdies, i en aquestes comèdies trobem operetes de zarzuela per suposat.
Val.
O sigui que no vas gens errat.
Ah, que bé, mira.
Bueno, de fet, a tu et sona com a zarzuela perquè cabaretea un poc.
Sí, igual sí.
I perquè cabaretea, ja t'he dit que estem en una festa a París?
Ara.
Ah, te'n adoro. És que ara, tot va lligat. Vinga, comencem en aquesta festa a París. A l'ambaixada de Pontevedro, amb bo. D'acord? Pontevedro, no Pontevedra.
No,
eh? No es confongui ningú amb Galícia, no hi ha pop, no hi ha empanades, no ens desubiquem. Vale? Estem parlant d'un país inventat, que recorda lleument a Montenegro, als Balcans, però nada, que qualsevol coincidència, pura casualitat.
Val.
D'acord? Aquest país és petit, petit, petitíssim, com ara Andorra. Va? Però la gran diferència és que no està plegat de youtubers i streamers, així que està a punt de caure en la més absoluta de les bancarrotes.
Vaja.
Sí? Aquí estem. Aleshores, què passa? Calvaro Mir Coceta, eh? I diguem que hi ha un país inventat amb el qual els noms també són inventats, mm-hmm. I aquí entra, no com a Carmen que dèiem l'altre dia, si quiere llamar Mirko, si quiere llamar Zeta, pues palante ja con tus nombres.
Sí, sí.
Doncs aquest senyor és l'ambaixador del minipaís i té un plan per rescatar la banca, que no és ni retallar cultura, ni educació, ni sanitat, ¿vale? Que això a l'opereta no passa, per lo que sea. Aleshores, el que anàvem. El baró, per evitar el desastre econòmic, vol aconseguir, alerta, que la vídua Anna Glaveri, que és pontenebrina de tota la vida de Dios i posseïdora d'una grandiosíssima fortuna, es casi amb un pontevedrès. Per què? Perquè així els diners de la senyora no marxen a l'estranger.
Ai, però això sonava matrimoni per conveniència.
Sí, és correcte. Sí, absolutament.
Val.
Bé, però també t'he de dir que tots els que s'hagin imaginat una vídua, una senyora vella, arrugada, amb gats o bonsais o el que sigui,
sí.
Error.
Ah.
Anna de Glaveri és una, jove, dues, atractiva, i tres, està a la flor de la vida.
Si ho poses així.
Home, claro. Així que tenim a l'estupenda i multimilionària Anna de Glaveri, que s'ha de casar de nou. Per què? Perquè estem parlant del 1905 i allò de la dona emancipada doncs encara no s'estilava.
Festival, eh?
És un festivalaco.
Home.
És que és meravellós, és que l'heu de veure. Veus? Us he portat alegria avui.
Sí.
Viu d'alegre, alegria.
M'agrada.
A tope.
Sí.
Vinga, va, hem deixat el Barocet allà patint per si la vídua tria un marit estranger i la pasta se'n va, jo què sé, a Suïssa o Andorra o qualsevol paradís fiscal que us vingui al cap. I amb tot això, a la festa de l'ambaixada de París que dèiem, reapareix el comte Danilo, que és un jove nascut i crescut a Pontevedro i que en la seva joventut havia estat profundament enamorat d'Anna de Glaveri. I ella també havia estat profundament enamorada d'ell. Però no s'havien pogut casar perquè en aquelles aleshores l'Anna no tenia ni un euro i el seu tiet es va oposar. Perquè, aviam, la dona emancipada del segle XIX no s'estilava, però la dot per núpcies sí, totalment, vale? Així que l'amor a la porra. Si no hi ha calés, no hi ha matrimoni. Sí?
M'estic adonant que en el món de l'òpera tots els problemes antics tornen, eh?
Fíjate que no se han ido a ninguna parte. Eh?
Atenció. No.
No hemos evolucionado
greu,
nada.
Això.
La resposta és no, estem igual, eh? D'acord, fantàstic. Vinga, total, que els joves enamorats van haver de buscar alternatives. L'Anna es va casar amb un senyor podrit de diners, que en pau descansi, i Danilo va preferir anar de, bueno, de campamentos. Eh?
Campamentos.
Sí, gràcies. Ahí cada qual con su rollo.
Lo siento mucho. Eh? Una mica...
Exacte.
Vale,
exacte.
Perfecte.
Resumint, Anna, vídua i per casar, i Danilo, que està living la vida loca, es troben a la festa i se n'adonen, cadascú per la seva banda, de que el seu amor està intacte.
Mm.
I ara ve quan tu dius, doncs ja està, ja ho tenim, estan enamorats, la fortuna se queda. Doncs no.
Vaja.
Per què? Doncs perquè els éssers humans són molt propensos a complicar-nos la vida. I a les operetes, doncs encara més.
Problemes, però l'alegria tampoc falta.
Home, no et dic que estem en una festa
tot
el rato.
No, és que m'agrada molt,
això. L'opereta és una festa des de que comença fins que s'acaba.
Que nos estamos jodiendo la vida, saps?
Però en subidón constant.
Però superbien.
Sí, que no baixi
no,
la festa.
No, m'agrada.
Va, atenció, perquè a partir d'aquí tot es complica. Danilo, que està rebotat perquè l'Anna es va casar amb un altre, en comptes de quedar-se soltera, contemplativa i depressiva pel seu amor impossible, eh? Nota mental, Danilo, querido, estàs tu flipant tulipes, estimat, això no havia de passar. Bueno, qüestió que es fa el dur. I diu que no es pensa casar amb ella per diners. I ella diu que només es casarà amb Danilo si ell reconeix, mirant-la als ulls, que està enamorat d'ella. Cosa que, per suposat, ell no pensa fer, eh? Perquè l'orgullo macho, el 19, clarament continua vestilant-se.
No, com ara.
Com ara, no m'ha superat nada, que deia. Aleshores, el baró vol convèncer a Danilo, costi el que costi, perquè es casi, però no hi ha manera. Perquè això és una espècie com d'orgullo i prejuicio, però amb música alegre, ¿vale? I potser igual sense prejuicio, també us ho dic. Per què? Perquè és chico, conoce a chica, se gusten, però no piensan decírselo, eh? És com el clàssic retrat de la tontuna humana que ara, en ple 2023, s'estila una cosa loca, eh? Us sona? Relaciones líquidas, los no novios i tal... Bueno, en fin, que todo bien, eh?
Sí, sí, sí. Ara m'ha recordat... És que m'he imaginat... A Jane Austen dient, sí, 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 sí. La història segueix, però, eh?
Sí, sí, segueix perquè dius, en aquest punt hagués estat molt més fàcil seure a tothom a la taula, amb una canya, amb unes olivetes,
sempre.
I superar les seves diferències. Però què passa? Que aleshores ja no seria una pareta, eh? Seria un anunci de cervesa i a les operetes, al igual que la vida, es tracta de liar-la. Seguim liant-la, si et sembla bé.
Som-hi.
Vale? Perquè, paral·lelament, la dona del baró Mirko Zeta, Valencien, té una espècie d'afer amb un tal Camilo de Rossillon.
Ai.
Un francès joveníssim, guapíssim, meravellosíssim. Puntualització, per aquells que no ho sapigueu, és que el baró Mirko Zeta estaria, diríem, a la tardor de la seva vida. D'acord? I tot
val,
i que és un home, mira, amable, forrat de calés, bona gent, diríem que està colgandero. està colgandero. Així que la tersitud d'un jove francès, doncs, és, si més no, temptadora. Vale?
Estan diplomàtica.
Sí. Qüestió. Tenim a Valencien, que està jugant amb foc amb el franxute terso, però se n'adona que pot perdre el títol de dona honesta, casta, pura i feliçment casada. Així que decideix tallar la relació.
Ai.
I li proposa a Camilo de Rossillon que es casi ell amb l'Anna de Glavary, saps? Allò de l'endoso la mante a otra i s'ha acabat el problema.
De veritat que ho trobo deliciós, explicar els problemes d'aquesta manera.
Sí, sí.
Sí, sí, vamos a comprar el pan, ¿sabes? Allò,
bueno,
musicals.
Es que me está bien, vete conmigo aquí al rincón. Y ella, ay, no, pero será delicioso, pero ¿crees? ¿Quieres decir? Clar, sí, perfecte.
Veus?
Perfecte, sí, 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 magnífic. Què passa? Què està succeint aquí? Que Rossillon no vol. Per què? Perquè està enamorat de la dona del baró a tope, però full amor, d'aquells fins als huesitos de amor, te quiero. Arr, 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 arr.
Del de veritat.
Del de veritat. Ah. Ella no, ella és la tersitud, però bueno, és una tersitud. Història. Què passa? Que Valencien, el pobre Rossillon, el porta de cul, directament t'ho dic. Per què? Perquè li envia missatges molt contradictoris. Per una banda li diu, t'has de casar amb la viuda i oblidar-me. Però mentrestant, en aquell mateix moment, el té fortament amorrat, però literalment, ahir, a l'entreteto. Perquè t'ho imaginis.
Sí, sí, sí,
vale?
Sí, sí.
Ho veus. I és, vete, i quan marxa, però d'onde vas? I així tot el dia. Que si aparta't, i aleshores, però per què no em deixes? I vinga, fuig ara mateix.
Precursor del perro de l'Hortelano, eh?
Sí, no, horrorós. El pobre Rossillon ja no sap per on li dona l'aire ni què ha de fer. I que consti que la pobra Valencien tampoc. Per què? Perquè la tersitud la confunde,
clar,
pobre fica. I què passa? Doncs que cada cop que Valencien intenta deixar a Rossillon i encolomar-li a la vídua, sent l'afecto imant. Clar. I ja no sap ni com que acaba morrejant-se intensa i apassionadament amb Rosillón. Sí,
ai, quin merder!
Però això també passa a la vida. Això també et succeeix. Sí, sí, ara no. Ara, mira, sí? Hombre, sí, va. Sí. Sí ja,
a mi m'hi han dit o què?
Què passa? Doncs l'inevitable, que el baró està a punt de pillar la seva dona amb Rosillón en plena acció, perquè la veritat és que és un no parar durant tota l'obra, allò d'aquests dos, vale? I en aquest punt, racatà, girito argumental, sí, dels que m'agrada a mi. Quan el baró està a puntet de descobrir el pastel, l'Anna de Glavery s'interposa per allò de la sororitat i fa veure que és ella la que té l'afer amb Rosillón i així, de passada, aprofita per matar dels gelos el comte Danilo.
Que pensava dir que amb les trompetes tot s'ha tornat més seriós. No.
No, en absolut. No. Que seriós. Que és una fantasia multicolor, és magnífic. O sigui, és que falta, no sé, confeti. L'adoro. Què succeeix? Que Danilo és un machote, com ja hem dit, i segueix fingint que tot li és igual, que ja us anuncio que és completament mentida, però l'ai, en sus 13. I vinga a fingir i se'n va indignadíssim, però fent veure que no, fa veure que no està indignat en absolut, i on se'n va? Doncs a un local de senyoretes que fumen.
I et diuen de tu?
No, escolta'm, si estàs pensant en Prosti Winnies, t'estàs equivocant, que estem a París, que allà fuma tothom. Home, ui, mente sucia, no. Se'n va al restaurant Maxims, que era un dels cabarets més famosos de l'època. I així, amb l'estira i arronsa, l'Anna, veient que el Danilo no pensa peixar del burro, es promet amb Rosillón. Imagina't.
Tocava, eh?
Home, bueno, no ho sé, no sabria dir-te. No ho sé. S'estan fotent en un merder. Vinga, va, què passa? Ja que Valencien té un disgust de caldeu, però fa veure que no, perquè recordem que és una dona feliçment casada. Mira. Danilo té un disgust de caldeu, però fa veure que no, perquè és un orgullós de Can Collons. I el baró Mirko Zeta també té un disgust de caldeu, perquè la fortuna es queda a París. Així que tothom està disgustat, però tothom fa veure que no, excepte Rosillón, que continua el pobre sense saber per on li dona l'aire. Què dius tu? Home, no, això la vida no passa. I jo dic, no. Què va? Tots som l'hòstia de comunicatius, oi? I parlem les coses amb honestedat i responsabilitat emocional. Claro que sí, guapi.
Ai, responsabilitat emocional. Un dia te'n parlaré d'això.
Claro que sí, home. Però si això la vida no passaria mai, eh? No, nadie se disgusta y hace ver que no, eh? Tothom ho parla tot, tota l'estona. Claro que sí.
I ara com solucionem tot aquest merder?
Doncs mira, la cosa s'arregla perquè és una opereta. Ah, però tu t'estàs fixant que no li falta de res a aquesta opereta.
No,
te'n recordes que la setmana passada dèiem a Carmen no li falta de nada? Doncs la Viuda Alegre no es queda curta. Mira, té teatre, ¿vale? Perquè té les intervencions parlades de les que dèiem abans. Mm. ¿Vale? Perquè els musicals ja hem dit que provenien d'aquí. I què passa? Que en aquest cas, per poder interpretar aquesta peça, no necessitem només cantants. Necessitem grandíssims intèrprets. Han de parlar, ballar, cantar... Vamos, mocatrices del 19, ¿vale? Perquè... I encara les necessitem. Clar, i curiositat, enllaçant amb la setmana passada. Sí. Tu saps que Carmen, originàriament, això també passava? Hi havia parts parlades?
Ni idea.
Correcte, no ho sap pràcticament ningú. Veus? És una cosa que s'anomena singspiel, però què passa? Com que és complicat trobar mocatrices al segle XXI, també, doncs la versió amb diàleg es representa molt i molt poc. Però bueno, el que deia, que la Viuda, igual que Carmen, té ballet, parts orquestrals de pell de gallina i àries i duos de llagrimeta, eh? Que esgotem totes les entrades del Principito, però ja us dic jo que el 1900 ja ho sabien fer. I sí, clarament és una de les meves operetes preferides i es ve a notar una mica.
Et deia, va, se soluciona això, no?
Ara som. Ara venim.
Sí?
Estàs preparat?
Som-hi.
Vinga, va. Seguim amb l'argument, eh? Recordem que teníem a tothom disgustat fent veure que no. Una festassa grossa a l'ambaixada a Pontevedra de París i l'Anna promesa amb el Camilo de Rosillón. Què passa amb tot aquest embolic? Doncs Mirko Zeta, a la seva desesperació, decideix muntar una altra festa perquè ja s'acabava una, doncs l'enllacem amb una altra. Però aquest cop una més pujadeta de to. Per què? Doncs per intentar treure de nou a Danilo i fer un últim intent per reconciliar-lo amb ell, amb l'Anna, abans de que aquesta s'emporti els calés de Pontevedra. Aleshores, què fa? Doncs una rèplica del restaurant Maxims, amb vedets incloses i un dispendi allà de xampany, brilli, brilli, alegria, vamos, la típica mesura d'emergència davant d'una bancarrota, saps?
Sí, sí, sí.
I què passa, doncs? Xan, 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 xan... El plan funciona.
Home!
Sí! Allà entre el brilli, brilli i les copes, l'Anna i el Danilo es retroben. I com dos viejas del visillo es posen al dia de les últimes dues hores que han passat separats, ¿vale? I què passa? Que finalment ella li confessa que no pensa casar-se amb el Francesc, que tot era un muntatge. Una, per salvaguardar la reputació de Valencien, i dues, per posar-lo gelós. Per altra banda, Valencien li demana disculpes al baró Mirko Zeta pel, entre cometes, malentès. I ell, doncs mira, decideix creure cegament en la honestedat de la seva dona. Perquè sí, perquè su cuerpo pide tierra i enfadar-se ara seria tonteria. I finalment, veient Danilo que Anna ha confessat, decideix baixar-se del burro i dir-li el que porta desitjant des del minut 2 de l'obra. I és que l'estima.
Ai,
conclusió. Tots dos es casen, la fortuna es queda a Pontevedro, tots són feliços i amb canals de YouTube i rebaixes fiscals a dojo. No, mentida. Broma, broma fàcil, broma estúpida. Fora conyes, nois. És divertidíssima, la música és delicada, corprenedora, viva i super alegre. I aquests que diguin, ai no, és que a mi me gusta más lo intelectual. Mentida. Wagner estava in love amb Lear i la viuda alegre. Així que veieu-la.
Maria Broncova, com sempre, un plaer. Que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
Fins la propera.
I nosaltres ens retrobem demà a partir de les 3 de la tarda, això sí, amb més veu. Que vagi molt bé. Adéu-siau.